Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come to you.
Molt bon dia. Dilluns 27 de desembre, resten 4 dietes per acabar l'any. Les 12 i algun minutet i, miren, quina notícia més bona tinc per a contar-los des d'ací, des de la seva ràdio, des de la 92.2 de la freqüència modulada. Pues que haurien de ser relativament optimistes. Per què? Pues perquè la variant d'Omicron podria estar anunciant-nos el principi del final de la pandèmia. Ara sí, Víctor Manuel Ruiz Bóveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també, com no, Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Bueno, lo que acabe de dir, jo no ho he dit jo, lo que acabe de dir ho ha dit un expert en la matèria, lògicament. Uh-huh. Ell és José Tuells, especialista en medicina preventiva, director de la càtedra Balmis de vacunologia en la Universitat d'Alacant i membre de la Societat Espanyola de Vacunologia. Sabeu per què anuncia el final de la pandèmia l'Omicron?
Per què, Susana?
Pues perquè a pesar del repunt dels contagis que hem tingut uh-huh. últimament, i tot apunta que la pandèmia està en fase d'afebliment. Perquè les mutacions que hem tingut com a resultat, que hem tingut com a resultat l'Omicron, vol dir, i que és una variant més transmissible, la que més ha corregut i més ha transmitit fins avui, no són més que una estratègia del mateix virus per adaptar-se al seu
hàbitat nou, no, diguem, no? Per a que no acaben tampoc en ell
i convertir-se d'esta forma en endèmica. Ell no vol matar el seu huésped, el seu huésped som nosaltres. Ell clar. Vol viure. I per lo tant els casos són inclús asimptomàtics.
Clar.
És dir, tenim una molt bona notícia. Jo crec que és una cosa per a celebrar-la. En 3 o 4 setmanes començarà el període de decalatge, perquè hem observat que en Sud-àfrica hi ha, que d'allí baixir es va contagiar tantíssima gent, doncs la cosa hi ha anat a menys. Que acabarà sent cíclic.
Clar.
És dir,
com la grip o com els constipats, que en estiu no hi ha, però que quan arriba l'hivern i les temperatures més baixes, pues anem tots en el moquillo fora, normal, no?
Ens diu el professor que cal aprendre d'aixes 4 coronavirus ja conegut i que estan darrere d'un terç dels resfriats comuns propis de l'hivern, que és el que acabes d'apuntar tu. Ara bé, en lo referent a la mascareta a l'aire lliure, sabeu el que diu el professor?
Que és contraproduent, no?
Que és comportar un casc quan camines.
Clar.
Diu que la mesura és molt qüestionable i hi ha evidències científiques sòlides que és verdaderament inútil en espais oberts, que realment és espais tancats i quan hi ha molta gent. Vale? Que els cribagis massius, pues en els casos lleus, que no són necessaris, en aquests moments, i que les quarantenes per a persones asimptomàtiques no estan justificades.
Clar. Pues que és totalment, perquè per exemple Susana, moltíssima gent que s'ha quedat aquest Nadal a casa, o sigui, és que les imatges que veiem d'ells a Instagram, Susana, és que no reflexaven una enfermetat realment greu, no? Perquè realment qui està malament està que no es pot moure, no? I evidenciaven un altre tipus d'aspecte en les imatges que hem vist.
Sí, per a col·lació del que estàs dient, ell, el professor, segueix dient en aquesta fase endèmica, que ell ja la califica d'endèmica, ell diu que el foco de les autoritats sanitàries ha de posar-se en els casos greus,
clar,
com passa amb la grip.
Clar, clar, per supost.
Perquè hi ha gent, pues, que d'alguna manera li pega més fort o té les defenses més baixetes o ella és més sensible davant,
clar,
d'això.
Casos de mort de grip han hagut i hi hauran sempre, no, Susana?
Bueno, i d'un granet que s'infecta.
Exacte, va. Correcte.
Entonces, això de que la tercera dosi estaran correctament vacunats, fals. Tindré que estar prevengudament vacunats en la tercera dosi. Per què? Pues perquè s'ha descobert que les primeres persones que eren els nostres iaios que se vacunaven a principi d'any, claro, a dels 6 mesos que es baixava i ses defenses per a el coronavirus, claro, han tornat a contagiar-se.
Clar.
Les persones que s'han vacunat en estiu, com ha sigut el cas nostre, per edat, pues a nosaltres encara mos dura, per això no l'agarrem.
Clar, però com passa en la vacunació anual, no, de la campanya de la gripe en aquestes dades, Susana, abans de que ens comenci l'estiu, no, que moltes persones majors són la que més se ho fiquen, no, per prevenir això, mals majors.
O sigui, que ja estan ja valorant això com un mal endèmic. Allò que diuen que ens tornen a tancar, no, i el que m'ho tornen a dir des d'un principi.
No
estem igual que l'any passat, tenim una vacuna, ja tenim una vacuna, i pues, ens passarà com en la grip.
I que la pressió hospitalària no és alta com en altres èpoques, Susana, que hem patit molt greus, no?
Per tant, José Tuells, especialista en medicina preventiva, director de la càtedra de Balmis de vacunologia, en la Universitat d'Alacant i membre de la Societat Espanyola de Vacunologia, moltes gràcies per aquest missatge, ens feia molta falta.
És un bon regal de Nadal,
I sobretot que vinga de la mà d'aquest gran professional i que ho hagi fet públic. Moltíssimes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, sóc Adrián Casabó, president del Partit Popular de Vila-real. Tot i les dificultats que encara estem vivint, us anima que disfruteu amb els vostres d'aquests dies de Nadal. El naixement de Jesús actualitza el nostre compromís amb la veritat, la llibertat i l'amor. Que els nostres esforços de cada dia ens impulsen a continuar treballant per un futur millor, ple d'alegria i esperança per a tots. Des del Partit Popular de Vila-real, bon Nadal i feliç any 2022.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2. Donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos.
No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
María, ¿tenim notícies?
Pues mira, sí, anem a començar en una, pues, a correlació de lo que tu parlaves abans sobre la vacunació, perquè avui fa un any des de que es va començar a administrar les primeres dosis en les residències d'ancians, demostrant la seva efectivitat perquè ha evitat moltes morts i molts ingressos hospitalaris, perquè encara que les xifres de contagi siguen molt altes, ja hem dit que la pressió hospitalària és molt inferior a la d'altres ones, no? No obstant això, el centre de la ciutat de València va acollir aquest diumenge a la vesprada una manifestació en contra del passaport Covid i de la vacunació infantil, en la qual s'han cridat consignes com a llibertat i s'han mostrat cartells amb lemes com la vacuna mata. És l'última manifestació multitudinària en la capital convocada amb motiu de les restriccions, alegant una extralimitació de poder en prohibir l'entrada als quals refusen la vacuna als locals fins al 31 de gener, Susana.
A mi m'ha estranyat les imatges, a més circulen per les xarxes socials i protesten contra el passaport Covid, diuen que volen protegir els més menuts i al final estem entrant en una guerra de guerrilles,
sí, que no és necessària, no sé,
perquè si veus les manifestacions hi ha gent que porta mascareta, per tant, si tu portes mascareta és perquè realment creus.
Sí, totalment.
Que, perquè quan, a veure, portem mascareta i diuen, no, i per protegir-nos també de la grip, val, bé, estupendo, i de refredats i de totes aquestes històries, però hasta que no ha vingut el Covid, ningú tenia en costum de portar mascareta. I quan veiem algú en mascareta als països asiàtics, diem, clar, com a Callini hi ha tanta contaminació, o
clar,
no?
Sí, totalment. Per això, no, Susana, un poc antillògic. I anem a parlar de la Diputació de Castellors, perquè fa un pas més en la seva implicació per acabar amb la corrupció, amb la implantació a partir de 2022 d'un protocol de prevenció i lluita contra el frau i la mala praxis política. El president de la corporació, José Martí, ha confirmat el conveni de col·laboració amb l'Agència Antifraude de la Comunitat Valenciana. Des d'ara, aquest ente autonòmic s'encarregarà de guiar a la Diputació i als municipis en les seues polítiques de transparència ètica i prevenció de la corrupció. Es tracta del primer conveni segellat per aquest organisme amb una Diputació provincial. Per cert, parlant de Diputació, informem que el president de la institució provincial, José Martí, estarà a casa 10 dies confinat al donar positiu en Covid el passat dissabte.
Pues això, desitgem que se millore, sabem que està bé, que en este cas no té uns símptomes greus ni moltíssim menys, però jo referent a lo que tu dius antes, mira, jo me n'alegre, però bueno, una barbaritat, per què? Pues perquè si això ja està signat, si ja no podem fer ninguna irregularitat, donarà igual el partit que entre, si se'n van, si tornen, si entren, perquè això està signat. I ara ja no podran fer, és dir, no podran comprar ni un bolígrafo sense estar això fiscalitzat.
Totalment, Susana. I ara ens n'anem a parlar de la Guàrdia Civil de Castelló, perquè ha detingut a 7 persones i ha investigat a altres 3 com a presumptes autores dels delictes de falsedat documental, usurpació d'estat civil i contra els drets dels ciutadans estrangers. L'operació Lluna, que ha durat 11 mesos, es va iniciar quan els guàrdies civils van detectar targetes de permisos de residència que presentaven indicis d'estar alterades en alguns dels seus elements, sent per tant falsificades. Com a resultat de la mateixa, van descobrir a una sèrie de persones que romanien a Espanya de manera irregular i que, suplantant la identitat de tercers, aconseguien accedir a un lloc de treball.
Això ha passat en Castelló, en Saragossa, en Lleida, en Albacete i en Múrcia. Bueno, pues jo resulta que no treballo, no tinc empleo perquè no vull anar a treballar a un lloc de treball, a lo millor a mi pues no em fa falta, però sí vull cotitzar a la Seguretat Social. Sí. I jo et dic, pues mira, Maria, bueno, en este cas tu no perquè estàs treballant, però hi ha una persona al que jo li alquilo el meu document nacional d'identitat, el immigrant il·legal, pobret, que no té més remei, perquè a més dona el compte en el en la nota de premsa de la Direcció General de la Guàrdia Civil ens deia que estaven ells estaven residien en vivendes que eren gestionades per l'organització en diferents localitats de la geografia espanyola en condicions de bueno,
deplorables, no, Susana, imagina.
Estaven com amontonades, no? Sí. Entonces, si ells s'aprofiten d'esta pobresa i n'hi ha algun sabut que diu, bueno, jo cotise i després jo o cobre el paro o cotise panys.
Molt malament, Susana. Ja que
però això
tindré.
És perquè la persona que se presta és... Bueno, el delicte jo, per a mi és més greu, perquè aquesta
totalment.
Persona no careix de les dels beneficis que ens dona,
i de,
que es dona estar vivint en, diuen, o conforme ens anomenen el primer món, no? Jolín,
sí,
en fi.
Sí. Un tiro de reyes, Susana. Sí. Ara ens anem a Onda perquè ha iniciat el
que
procés...
Que no li porten res de reixos a estos.
Ah, val. Ah, però Onda sí que es portaran perquè han iniciat el procés de restauració del retaule de l'ermitori del Salvador. Així s'ha contractat per més de 12.000 euros el servei de direcció d'obra que s'encarrega de documentar, analitzar i supervisar els treballs de recuperació de l'obra sacra, que recordem que a més el Salvador és el patró de la localitat, o sigui que estaran molt contents d'aquest regal de Nadal els Sonders. I ara anem a parlar de pressupost d'ací de Vila-real, perquè el projecte de pressupostos de 2022 que l'últim a l'equip de govern de l'Ajuntament planteja uns comptes municipals de més de 52 milions i mig d'euros per a l'any vinent, amb les quals, segons el Consistori, garantirà que la ciutat no perda cap oportunitat en l'etapa de recuperació i reconstrucció post-Covid i continuarà pues, donant resposta a aquesta herència urbanística del Partit Popular en forma de sentències i resolucions que sempre està al·ludint l'equip de govern, no, Susana?
Sí, ens diu l'alcalde que en definitiva estem davant d'uns comptes que responen a la complicada situació financera de l'Ajuntament provocada pels pagaments de les sentències i resolucions urbanístiques heretades de l'anterior govern, però que al mateix temps estan dissenyades des de la responsabilitat amb l'objectiu de que la ciutat estiga preparada per afrontar noves oportunitats. Espere que així no siga i que no ens quedem endarrerits, que som la ciutat més important de la província de Castelló.
I per últim, Susana, ha dit que la Regidoria de Normalització Lingüística convoca una nova edició de cursos de València gratuïts per a la població adulta que s'impartiran de gener a juny de 2022 adaptats als protocols de seguretat necessaris davant la situació sanitària actual. Tenen tota la informació d'aquests cursos en la nostra pàgina web, així com altres notícies a www.radiovilareal.es.
Que n'hi ha moltes més notícies, el que passa que no tenim temps per
no
a dir-les totes.
No.
Pauseta de publicitat i anem als esports.
Estàs a la 92.2 FM.
Comprar al comerç de les Alqueries té premi. Estes Nadals, fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries i a més d'ajudar a créixer al municipi, entraràs en el sorteig de vals de compra. Ara més que mai, compra a les Alqueries. Regala il·lusió. Ajuntament de les Alqueries, Regidoria de Comerç.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Des del Partit Socialista de Vila-real, vos desitgem bones festes.
I ara, més que mai, un 2022 amb molta salut i esperança.
Bon Nadal!
Agricultor, ja està aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.
Ara sí, Víctor, de Porch?
Pues demà torna el Villarreal als entrenaments, ja per fi.
Bueno, jo sé de gent que avui ha tornat, eh? Este Villarreal està un poc ressegaet.
Bueno, demà és el dia que oficialment tornen els entrenaments.
Uh-huh.
Ja hem vist a tots els futbolistes en la foto de posado del dia 24 per la nit.
Estan tots sanos, tots bé, tots asimptomàtics,
tots
almenys.
Tots bé, tots en la família, tots perfectes i demà ja toca tornar.
Han fet tots bondat.
Sí, sí.
Demà tornen als entrenaments, per tant, a partir de demà rodes de premsa ja i de més.
Supose, no sé si parlen algun jugador, però bueno, el dia 31 o el 1, però el 2 supose que ja tornarà a parlar, Emery, com és habitual.
Bé, perquè el dia 2 tenim...
El 3 partit en casa contra el Llevant. O sigui, en 7 dies
el
pràcticament
dia 2,
ja estem jugant.
El prepartit, el dia 3...
El partit.
A on? I contra
qui? Sí, contra el Llevant a les 7 de la vesprada.
Molt bé, doncs perfecte. Doncs pues en aquestes notícies se n'anem a per el primer convidat.
Jingle around the clock.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Viu el Nadal a Villarreal. Del 17 de desembre i fins al 3 de gener, gaudeix de les festes i de la Fira de Nadal amb la pista de gel, carrusel i zona d'animació infantil i familiar instal·lada en l'Avinguda de la Murà. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança en comerç.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Ciutadans Vila-real, vos desitgem que passeu bones festes.
I que l'any nou vos porte salut i prosperitat.
Bon Nadal, Vila-real.
Vamos a enamorar oyendo villancicos mientras comienza a nevar. Luego en la noche buena abrazados tú y yo.
Ens arriba una nota de premsa del Partit Popular de Castelló on exigeix coherència al Partit Socialista en aquest pacte en compromís després d'exigir el veto al parany en Diputació, perquè el Partit Popular diu que és una barbaritat. Diuen que, i lamenten, aquesta doble moral socialista que monten saraus polítics per a vendre un suposat recolzament a les tradicions, i després, quan toca votar, aplaudixen a qui volen prohibir-lo. Per a parlar d'això tenim el diputat provincial David de Vicente. David Vicente, molt bon dia, David.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, pues això, preguntar-li i dir, a vostè per què diuen que tenen esa doble moral.
Sí, bueno, al final pues van veure en el plenari de la setmana passada pues una vegada més com el Partit Socialista fa una cosa i després pues diu una altra, no? Ens va portar al plenari una moció avalada per ells i per el grup Compromís pel suport de la casa, quan ells són els primers que ens donem compte que la casa no la volen. Nosaltres ja en el plenari passat, en el del mes de novembre, vam presentar una moció que defensava tant la casa com el caçador, que també és una figura important, ja que així a la província de Castelló hi ha un nombre, bueno, és un col·lectiu molt ampli, els caçadors, i pareix que sigui també un sector molt denostat i pareix que siguin els roïns de la pel·lícula, no? Quan al final són, ens donem compte, els pobles, que són la gent la que més estima a la casa, més la cuida i més fa pel seu manteniment.
En este cas, vostès també diuen que reclamen que siguen escoltats els caçadors, no? Per aquesta llei de protecció i drets dels animals.
Sí, la veritat que de moment de lo que sabem de la llei només tenim poc més que un borrador de lo que serà. I bueno, des de tots els sectors implicats en el col·lectiu de la casa, tots veuen que és una barbaritat. Aquesta llei va protegir de manera absoluta moltíssimes qüestions que per una altra part estan regulades, perquè cada qüestió del tema dels animals ja té la seva protecció, des dels bous al carrer, fins a l'àmbit domèstic, fins al passant de la casa. Cada cosa ja té la seva pròpia normativa, i ara el que se pretén des del govern d'Espanya és tornar a protegir tota la casa en si. El que volen al final no és protegir-la, és quasi prohibir-la, el que se vol fer. I ahí és on el Partit Popular hem estat defensant pues tota aquesta qüestió per tal de que no sigui el PSOE el que vulgui prohibir al final totes aquestes activitats, perquè ens donem compte que la casa és necessària pel ecosistema de la nostra província, és necessària, i veiem que en este borrador de llei acabaran en ella.
En este cas, vostè també és alcalde de Torrent-Besora. Com han passat els Nadals en este meravellós poble?
Bueno, pues Nadals tranquil·lets. La veritat que Torrent-Besora és un poblet molt tranquil de la comarca de l'Alt Maestrat, i bueno, la situació de pandèmia que estem portant, pues la veritat que toquem fusta, que no, de moment no tenim cap contagi allà a lo que és el poble, però sí que bueno, hem reduït al mínim totes les activitats que solien fer per Nadal, i bueno, lo que sí que pues, sí que han fet ahir per la vesprada, pues el patge real pues sí que va replegar les cartes de tots els xiquets i xiquetes de Torrent-Besora, perquè veiem que al final també és un col·lectiu que d'alguna forma també ho està sofrint, no? La crisi, encara que no, la crisi bullió està de la pandèmia, encara que no directament, però sí que se'ls ha privat de moltes coses per motius que siguen, i la veritat que són els xiquets els que més me dono compte que moltes vegades més ho estan sofrint. Entonces, pues sí, ahir de vesprà vam estar en ells i prenem totes les mesures possibles per al tema de la pandèmia, però sí que vam voler fer este acte perquè, a més, és una tradició que feia moltíssims anys que a Torrent-Besora no se feia el tema de de la cabalgata de Reis i de més, i volem enguany recuperar-ho gràcies a, també a l'Associació de Dones d'allí del poble que han col·laborat, i la veritat que sí que volíem, per lo menos sí que tingueren esta coseta, que és un acte que a ells es fa molta il·lusió.
En la vinguda dels Nadals, i ara que ve l'última nit de l'any, s'ha vist incrementada la població, és a dir, els veïns que... Bueno, els nascuts en Torrentbesora, que ara viuran a millor a distintes poblacions de la plana, van a Torrentbesora? Tornen?
Sí, clar. Torrentbesora és un poble que hi ha molta vivenda de segona residència, no? Perquè en el seu dia, pues, els pares o els abuelos tenien la caseta al poble i l'han volgut mantindre. I sí que és veritat que se nota en períodes estivals i Nadals i Pasques i demés, la població augmentem. Hi ha vegades que multipliquem la població, la multipliquem per dos o per tres, no? És un poble que la gent pues està molt a gust, molta tranquil·litat. Tenim també recursos turístics que visitar, com el Parc Miner del Maestrat, no? Que les cases rurals pues, també aprofiten aquestes fetges per poder llogar-les i per poder tindre una miqueta, no? de lo que ells se dediquen de l'alquiler de la vivenda rural. I és una zona, no Torrentbesora sola, sinó tota la comarca, és una zona molt bonica que visitar. I pensem que també des d'ací també invitem a la gent de la província i inclús de fora que vinguin a conèixer-nos, perquè la veritat que al Maestrat tenim uns recursos turístics molt bonics i la veritat som els grans desconeguts, i a vegades te dones compte que la gent pues només pensia que hi havia unes mines o que hi havia unes pintures rupestres com en Tiris, o hi ha coses molt boniques en la comarca que val la pena visitar.
I a més, enguany, assegurar-los que Reixos sí que pujaran, perquè ja s'han preocupat vostès de que repleguen les cartes, no?
Damunt això, enguany tindrem cavalcada de Reis, que fa 25 anys de l'última cavalcada de Reis de Torrentbesora. La veritat que estic molt content, perquè encara que visquem això en un any de pandèmia, que puguem recuperar una tradició com aquestes, doncs la veritat que em fa molta alegria.
Pues David Vicente, alcalde de Torrentbesora i també diputat provincial de la Diputació, diputat provincial, valga la redundància, de la Diputació de Castelló. Moltes gràcies i molt bon dia.
Vale, bon dia. Gràcies.
Haremos la promesa de nunca decir adiós. La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella Navidad.
Estàs a la 92.2 FM.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Desde Compromís per Vila-real, vos desitgem bones festes.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible, i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Recicla Sant Desitja. Bon Nadal.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Real Export Cooperativa Vila-real.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar, con muchas que nos recuerdan, y el más remoto rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración.
Bueno, y hoy es el último día del año que hablaremos de agricultura. Es un 27 de noviembre y, como siempre, tenemos a uno de nuestros tertulianos. En este caso tenemos a Víctor Viciedo, de la Asociación Independiente de Labradores de Villarreal. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
Todos los días tenemos noticias de lo que ocurre en el sector primario. En este caso, la Unión Europea concede a Marruecos 25 millones de euros para la conversión ecológica.
Sí, claro, como resulta que se están democratizando y respetan los derechos humanos y no nos invaden con personas saltando vallas y tal, pues entonces pues merecen un premio y les han dado 25 millones de euros, sí, claro. O sea, vamos a ver, a nosotros nos reducen PAC y a países no comunitarios apoyan su agricultura, a los que compiten con nosotros apoyan su agricultura para que nosotros todavía podamos competir menos con ellos. ¿Pero esto qué es, no?
Pues mire, ellos dicen que esta cifra se distribuirá entre particulares, pequeñas y medianas empresas y en inversiones de grandes empresas marroquíes.
Que es lo que más hay. La gente tiene que saber que allí, debido a las ventajas comerciales que supone el producir en países, digamos, del tercer mundo, pues lo que más hay son grandes productores. Eso es lo que más hay. Y además es que tuvieron el Plan Verde, que se financió además también por la Unión Europea, con 1.071 euros por hectárea reconvertida de secano a regadío.
En este caso dicen que para la Unión Europea este paquete es una ayuda concreta para que las empresas encuentren y financien las soluciones que mejor se adapten a su transición a la economía verde en Marruecos.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué a Marruecos, que no es un socio de la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Somos las hermanitas de la caridad? O sea, que estas grandes superficies merecen tener más subvenciones de la Unión Europea que los agricultores minifundistas españoles. ¿A nosotros se nos tiene que quitar las ayudas de la PAC reduciéndolas y poniéndonos limitaciones medioambientales porque si no, no las cobramos? Esto es una indecencia, es una indecencia. Yo la verdad es que cada vez entiendo menos a la Unión Europea y lo que entiendo menos es que España no pegue un puñetazo en la mesa, no solamente por temas agrarios, que también hay otros temas por los cuales debiera de haberlos pegado. Entonces, nos están humillando continuamente.
También hay otro artículo de prensa que el enunciado es: en este juego pierde el agricultor. Y si pasamos a leerlo, dice: el agroalimentario es un sector importante, genera riqueza y empleo, aproximadamente 254.000 empleos y el 12,6% del empleo regional, con un valor aproximado del 9,5% de la economía valenciana, incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución. Así que podemos decir, sin cualquier género de duda, que es un sector importante. Hasta aquí lo bueno. Lo malo es que la injusticia, las malas prácticas y los abusos se ceban con el agricultor y el ganadero, que sistemáticamente tiene que ver cómo su trabajo es despreciado y devaluado. Y en este juego todos ganan: los que cortan la naranja, los transportistas, los que trabajan, el almacén, los intermediarios, los comercios, todos excepto el agricultor. ¿Eso es cierto?
Bueno, eso es falso. Eso es falso. Todo el sector está mal. Vamos a ver, efectivamente, el cogedor de naranjas va a seguir cogiendo mientras haya agricultores que cultivemos. Claro. Y conforme nosotros vayamos abandonando, ellos irán a menos. Lo mismo las mujeres que trabajan en el almacén, o mujeres y hombres, ¿no? Porque también hay hombres en el almacén, ¿no? Y por supuesto que también hay exportadores que se arruinan, sin ir más lejos. Yo vendí el año pasado mi Schnabel Chislet a un comercio, Barber Caballero, que me ha pagado, pero se ha arruinado. Y caen muchísimos exportadores. Y ojo, cuanto más pequeños exportadores o exportadores caigan, se va concentrando la exportación más y, por lo tanto, a nosotros nos va a ir peor.
Ya, pero ahora en este momento, como cuando se venda por debajo del precio estipulado, hay una ley que dice que hay que denunciarlo a la AICA.
Correcto, la Agencia de Información y Control Alimentario. Bien, vamos a ver, yo puedo denunciar a la AICA si yo he firmado un contrato con un exportador y el exportador no cumple, pero yo no puedo denunciar a la AICA que el exportador no me quiera comprar al precio que yo le diga que es mi coste de producción, un coste de producción que es muy difícil de calcular porque yo no sé cuánto me va a coger el exportador, si hay mucha pequeña y mucha gruesa, no sabemos qué cantidad de lo que tengo en la finca me va a coger y, por lo tanto, yo ignoro cuál es el verdadero coste de producción. Dicen, no, pero debería marcarlo alguien de fuera. Imposible. O sea, existe una ley de competencia por la cual no se pueden marcar precios en el mercado. Esto, todo llega porque hay un elemento muy distorsionador de lo que es el libre mercado, que es el libre comercio internacional. El libre mercado funciona por ley de oferta y demanda y se regula solo. Porque a mí me hace gracia cuando ponen el iPod y dicen, no, es que el agricultor vende a 20 céntimos y en el mercado está a 6 euros. Bueno, pues el que le quiera comprar ese producto a 6 euros, que se lo compre, pero me imagino que habrá otros que estarán vendiendo a 1,5. Y si hay muchos vendedores, el mercado se regula. O sea, que todos esos ejemplos no me valen. Estamos en un libre mercado, por favor, a ver si lo entendemos. Y todo se regula solo. ¿Qué pasa? Que existe un elemento distorsionador que nos llega desde fuera. Y ese elemento distorsionador es el que está marcando los precios a la baja, porque hay una inundación de productos, hay una sobreoferta. Y esa sobreoferta perjudica al agricultor y perjudica también al exportador, y por eso también se arruinan. Está perjudicando, no voy a decir a toda la cadena, porque desde luego los supermercados y las grandes superficies, esas nunca pierden. Esas van a poner el precio que les interesa. Y desde luego competirán en el mercado, pero siempre ganarán. Pero
ellos pueden vender por debajo del coste del precio de los productos que tienen, ¿eh?
Ellos pueden. Bueno, pues según esta ley, ¿no? Según esta ley, si el exportador le vende el producto
a 0,50... No, me refiero a que las grandes superficies, cuando tienen un producto pedecedero...
Ah, bueno, sí, claro. porque si no se les quedaría
Al agricultor le debe ocurrir lo mismo, ¿no?
Hombre, claro, es perecedero y el agricultor, ahora mismo, nabelinas que están en el árbol sin recoger, hay muchísimas.
Sí, porque entonces nos podemos encontrar con que si no quieren venderlo por el precio de coste, o sea, lo que le ha costado al agricultor, pues el exportador o el comercial que tiene que exportar ese producto no quiera comprarlo porque él va al mercado y le van a hacer la competencia, no va a poder sacar ese producto.
Claro, claro. Si nosotros ahora mismo con esta ley lo único que vamos a producir es que no nos recojan el fruto. Claro. Porque si yo de verdad digo que mi coste de producción, si yo digo la verdad, si yo digo mi coste de producción son 40 céntimos y el exportador tiene la opción de importar naranjas desde Sudáfrica, Egipto, Turquía.
No cometerá ningún delito, no las comprará.
No, simplemente me las dejará en el árbol, si es que es así. Entonces yo tendré que decirle que mi coste de producción, como ahora, si yo tuviera nabelinas, le diría, mi coste de producción de las nabelinas son 11 céntimos. ¿Cómo van a ser 11 céntimos?
Que en el contrato sí que se acuerda que son 11 céntimos, o sea, se acuerda que no va a ir por debajo del coste.
Si quiero venderlas, o sea, es que esto es una estupidez supina. Y denunciar a la AICA por esto es otra soberana estupidez. O sea, yo lo que quiero es que mi producto se venda, no que se quede en el árbol sin recoger.
Entonces, ¿qué soluciona esto?
No, la solución a esto es lo de siempre, que un libre mercado tiene que estar protegido. Y este libre mercado europeo no lo está, simplemente. Porque si no, es imposible regular por ley de oferta y demanda los productos. Es imposible,
claro,
totalmente.
Claro, pero esto sería que coincida el fruto al mismo tiempo. Claro, el fruto que viene... Ya.
Bueno, efectivamente, Sudáfrica nos afecta menos cuando nos trae la fruta en junio, julio, claro, y agosto. Claro. A partir de
se
septiembre, porque
de esa manera, ¿no?
en el tratado, claro, no, por supuesto, nosotros lo que pedimos son cupos mensuales, uh-huh, y aranceles. Esos son las defensas comerciales y ventanas, porque claro, en el mes de diciembre que no entre ni una, que estamos nosotros al máximo, ¿no? Entonces, y diciembre y enero. El problema es que Sudáfrica, su acuerdo, cada mes tiene liberalización, o sea, cada año tiene una liberación de un mes. Y entonces ahora están llegando hasta el 30 de noviembre. A nosotros todo lo que entre en noviembre nos afecta. Nosotros necesitamos que en noviembre haya cupos y también
luego,
en octubre.
Claro, la cantidad de fruta que hay allí es muchísimo superior a la que tenemos aquí en España y por lo tanto...
Claro. Y los costes de producción también. Ellos están sustituyéndonos, esa es la palabra. Entonces, repito, Europa tiene que cambiar sus políticas, tiene que darse cuenta que no puede quedarse sin sector agroalimentario. Porque si se queda sin sector agroalimentario, vamos a depender... No de esos países, que sería grave. Vamos a depender de algo peor. Vamos a depender de grandes corporaciones agroalimentarias. Acuérdense de que en Egipto la subasta de 700.000 hectáreas de desierto convertido en regadío gracias al plan Tosca se subastó entre 32 empresas. O sea que no, allí no hay minifundio. Allí no hay minifundio. Y estas grandes empresas ganan. Meten los
sitios
a 0,50 en Berlín.
Se resistan tanto a poner lo que ustedes están pidiendo.
Hombre, claro, claro.
Debido a esto, ustedes han hecho una felicitación de Navidad que anoche usted me la mandó y me dijo, mírela. Y yo la he mirado y la verdad es que nosotros la vamos a colgar hoy en su entrevista y así la gente que opine sobre esta felicitación de Navidad. Pero usted sí... Vendría bien que nos dijera más o menos un poco el guión, que destapara un poco el guión.
Sí, sí. Navidad es paz, es amor, es tiempo de estar con la familia, uh-huh, es tiempo de estar con nuestros seres queridos, es también tiempo de felicidad, de positividad y de esperanza, ¿no? Entonces, dices, ¿y cómo habéis hecho una felicitación donde decís que estáis en las trincheras, ¿no? Bueno, esto es un paralelismo de lo que ocurrió en 1914, que vamos alternando imágenes
sí,
nuestras
pero
con
pero yo
las
quiero
de
que
1914.
Explique, porque ¿sabe lo que ocurre? Que hay gente sí, que no sabe lo que ocurrió en 1914.
Ya, ya. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, primer año de la Primera Guerra Mundial.
No, más que qué fue, qué hecho está usted, ¿a qué hechos
sí,
se
sí,
están
sí, estamos
ustedes?
Hablando de la tregua de
la
Navidad,
tregua, de la tregua.
En la cual, pues, de forma totalmente...
Espontánea.
Uh-huh. Unos soldados salieron de las trincheras.
Hay dos bandos, hay sí, un frente.
Sí, un frente.
Dos
ingleses,
bandos.
Ingleses y alemanes. Uh-huh. Y un inglés sale de la.
Están en dos
trincheras.
No sé cuánto espacio había entre una trinchera
muy,
y la otra.
Muy
lo
poquito,
desconozco.
Muy poquito. Había muy poquito porque los tiros de fusilería alcanzaban de una trinchera a otra.
Es que es un hecho.
Y era una guerra de posiciones fijas, ¿no? Y concretamente, pues allí pues empiezan todos a cantar que somos una cultura cristiana, tanto unos como otros, y cantamos villancicos. Entonces, con el canto de villancicos, pues los soldados se animaron a salir de las
sí,
trincheras.
Sí, sale un soldado. El primero sale un soldado, al menos la imagen que yo veo, además
sí,
es preciosa.
Sí, 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 sí.
Y ven que no lleva armas.
Efectivamente. Y entonces otro soldado del otro bando, el alemán, pues también sale y detrás de ellos van saliendo todos y jugaron a fútbol hasta que estallaron otra vez los proyectiles de artillería y se volvieron otra vez a la trinchera, ¿no? Pues para nosotros ese símbolo es que nosotros estamos en lucha. ¿Por qué? Estamos en lucha porque la Navidad no nos va a solventar el cotonén ni nos va a traer una autorización excepcional del metilclorpirifos. La Navidad no nos va a traer el tratamiento en frío para los productos de Sudáfrica, Egipto, Marruecos y tal que nos traen plagas. La Navidad no va a hacer que las fronteras de momento queden protegidas y esos productos tengan que pagar aranceles y se establezcan cupos. En fin, que la Navidad no va a resolver ningún problema y lo único que es una tregua que hay que comenzar después de Navidad y en la cual digo que tengo la esperanza de que los agricultores definitivamente vean que sí es posible corregir el rumbo siempre y cuando salgamos a la calle. Y para eso tenemos una oportunidad única, que es el 23 de enero. Y digo única porque si esto no triunfa, posiblemente esté todo perdido. Yo lo digo así porque me da la impresión que estas oportunidades no se pueden perder. O sea, cuando un sector va a salir a la calle el 23 de enero, si no llegamos allí a 1 millón de personas y los políticos empiezan a temblar, aquí no vamos a hacer absolutamente nada.
Yo lo que le preguntaría es, después de ver este vídeo, yo me preguntaba si los que tiene usted en este momento enfrente, que son las asociaciones que están...
Sí,
unidas al espectro político en este momento, si en este momento han hecho como en 1914 y ellos, sí en privado, sí mientras no suenan esas voces de detrás y están relajados, no les han dado la razón.
Bueno, vamos a ver, en principio sí que parece que estén cambiando su discurso y eso me alegra. También, no sé si viste mi programa de la semana pasada, en la cual invitaba a que también se unieran las asociaciones grandes a Alma Rural para esa manifestación del 23 de enero, pues se están uniendo, ¿vale? O sea que lo que pasa es que se están uniendo queriendo tener su protagonismo, queriendo convocar a ellos, ¿no? Da igual, lo importante es que vayamos todos. Esta vez el enemigo común, que son las políticas, el enemigo común no es el gobierno, ¿eh? O sea, vamos a centrarnos, el enemigo común son políticas erróneas en cuanto a el sector primario.
Sí, los políticos en este caso están para hacer política. Ustedes votarán a los políticos que entiendan que se tiene que hacer las cosas con sentido común y que no y lo que no quieren son ni bandos ni trincheras.
Claro, nosotros lo que queremos es que cambien esas políticas en todos los partidos políticos o al menos en aquellos que vayan a tener la mayoría para que haciendo, digamos, la presión suficiente a Europa, no nos olvidemos que en Europa, en el Consejo de Europa, se pueden vetar. Ahora mismo tenemos Mercosur vetado la ratificación por Francia, no por España, que es la que más perdería el sector agroalimentario español. España, digamos que es partidaria de Mercosur. Es muy triste todo esto, ¿no? Está vetado por Francia. Pues España podía haber vetado muchas cosas. Es como el tema del tratamiento en frío, que va nuestro presidente autonómico y la consejera de Agricultura allí como si fueran un lobby, hablar con
pero
con
lo piden, ¿eh?
Europea. Sí, la piden. Eso es importantísimo.
Es decir,
eso es importantísimo.
Al final... Tampoco pedimos, o sea, lo que ustedes, al menos lo que aquí transmiten, les da igual de quién sea, quién se lleve el gato al agua, lo que quieren es que se cumplan estas cosas que son buenas para todos.
Claro, pero yo lo que iba a decir es que quien tiene que ir a presionar y a vetar si es necesario las decisiones de la Unión Europea es nuestro presidente del gobierno y nuestro ministro de Agricultura, que son los que de verdad tienen poder de decisión en el Consejo de Europa.
Sí, pero usted sabe que aquí existen autonomías, que todo va por escalas y al final tenemos...
Pues el peso es mucho menor, ese es el problema.
Tenemos que hacer política y pedir a nuestros políticos, a los que usted ha votado, me refiero a que usted ha votado en las autonómicas a un presidente autonómico que tiene que ser el que presiona al presidente nacional para ir...
Correcto, efectivamente, nuestro presidente autonómico quien tiene que presionar es al ministro de Agricultura. Y ir allí, y además, toda la comisión que fue, solamente había una persona que sabía inglés y francés, que era Inmaculada Sanfeliu del Comité de Gestión de Cítricos. Los demás ni idea de hablar.
De todos modos, ahora hay unos traductores buenísimos, ¿eh?
Sí, bueno,
porque
sí.
Porque traducen
pero varias lenguas.
Pero
cuando van 20 personas de lo que se llama el sector, todos allí a tomarse un chuletón en la plaza, yo qué sé, ahora no me acuerdo qué plaza es la de Bruselas, pues me parece un poquitín ridículo. No porque vaya más gente vamos a hacer más presión, sino es cuanto mayor es la autoridad española que se enfrenta a la Unión Europea, mejores resultados vamos a sacar.
Hablando de tomar, ¿no? Porque usted me lo ha puesto de alimentación. ¿Usted qué es, de uvas o de naranjas la noche de fin de año?
Por supuesto que de mandarina, sí. pero bueno...
¿De cava o de champán?
Yo soy de sidra.
Bueno, entonces en este caso sería de naranja, de manzana, ¿verdad?
Sí.
No tenemos que olvidar tampoco que aquí también hay viñedos y también hay que apoyar a estas personas de la Comunidad Valenciana que también tienen viñedos, ¿eh?
Sí, por supuesto que hay que apoyarles también.
Ahora una felicitación de Navidad porque eso es lo que procede. O más que de Navidad, porque esta nos la dio Pepe Montagut, lo que tendría que hacer es eso, pues eso, una felicitación o cómo quiere que empiece el año que viene.
Bueno, vamos a ver, mis deseos para el año que viene son muy claros, y es que todos estos problemas que tenemos en el sector primario se vayan resolviendo. El tratamiento en frío ahora, por ejemplo, pues hay una carta, que no hemos hablado de ella, en la cual Alemania, Holanda y Bélgica se ponen argumentando lo mismo que argumenta el lobby sudafricano sobre el tratamiento en frío, y se ha puesto muy negro que lo podamos conseguir. Es una cosa de las que yo pediría para este año, que consiguiéramos el tratamiento en frío, y para eso nuestro ministro lo tiene que apoyar con muchísima fuerza. Me gustaría que efectivamente consiguiéramos esas limitaciones y esas defensas comerciales a los productos que vienen de Egipto, Marruecos y Sudáfrica, y me gustaría que no se ratificara bajo ningún concepto Mercosur con la actual redacción. Si sacan la parte agrícola, a mí no me importa, ya se apañarán el resto, ¿no? Pero la parte agrícola que no se ratifique en esas condiciones. Y por supuesto que el virus que tenemos aquí castigándonos, pues que finalice, ¿no? Que se acabe ya, que volvamos a tener todas las libertades que teníamos antes del virus, que la economía vuelva a respirar, que tengamos todos la alegría que teníamos antes, nos podamos reunir, etcétera, etcétera. Porque sin esto, pues ningún país va a funcionar bien.
Usted sabe que hay que escribirlo en una carta.
Sí, a los reyes. Sí,
a los reyes, porque además son muy poderosos, son tres, ¿eh?
Son tres.
¿Cuál es su rey?
Bueno, el mío siempre fue Baltasar, pero sí.
Sí, muy de la ciudad de Villarreal. Yo creo que somos grandes todos seguidores, ¿no?
Yo creo que es porque era el más simpático y el que más caramelos echaba en la cabalgata.
Muchas gracias, Víctor Viciedo. Ya nos volveremos a ver, pues eso, cuando hayamos entrado al año nuevo.
Muchísimas gracias a ti, Susana, y bueno, felices fiestas navideñas a todo el mundo.
Cantando aire de felicidad, se acerca la Navidad.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Electricidad es lo que sientes cuando llega la mañana del 25 de diciembre, abres el primer regalo de Navidad y era justo lo que habías pedido. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con My Hybrid y etiqueta Eco.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Hola a totes i a tots, sóc Xalmeta i des d'Unides Podem, Confluència d'Esquerres per Villarreal, volem desitjar a tota la bona gent de Villarreal unes bones festes nadalenques i un feliç any 2022, pròsper i lliure de Covid-19. I a la bona gent que no té la sort de ser de Villarreal, també, felices festes!
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Acomiada l'any fent esport. Onzena edició de la cursa Sant Silvestre a Vila-real. Dimarts 28 de desembre a les 20 hores. Eixida i arribada a la plaça Major. Organitza Club Trivila. Vila-real avança en esport i salut.
Estas Navidades regala Fútbol Sala. Vilasport organiza el Campus de Navidad para jugadores en el pabellón Sebastián Mora del 27 al 30 y del 3 al 5. Si tienen entre 5 y 15 años, tus hijos podrán aprender la técnica, la táctica y lo divertido de este deporte. Técnicos titulados. Un regalo saludable. Vilasport, desde 1987. Últimas plazas. Inscripciones en info@vilasport.es.
Hoy quisiera contaros la historia de un reno al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo podía imaginar lo que un día le ocurrió.
Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular.
Todos sus compañeros se reían sin parar. Nuestro buen amigo no paraba de llorar.
Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz.
Tirando del trineo fue Rodolfo.
Quan és la una i dos minutets, tenim en directe a Unides Podem en, des de dos punts de vista prou diferents, és a dir, tenim a Marisa Saavedra, que ve del Nacional i és diputada nacional, i també tenim a José Ramón Ventura Chalmeta, que és regidor de la ciutat de Vila-real, és a dir, tenim un regidor local i una diputada nacional. Són dos punts de vista, un mateix partit, però des de dos, per a mi, dos vessants diferents.
Sí, és cert, nosaltres tenim unes competències molt reduïdes i moltíssimes de les decisions que nosaltres prenem després als ajuntaments venen determinades de les decisions i de les lleis que s'aproven allà al Congrés dels Diputats.
Perdó.
Salut.
Ah, bueno, bon dia. Bon dia i salut per a tot el món. Les que esteu així, els que ens escolten. Pues bueno, estem encantades d'estar així perquè d'alguna manera avui és un bon dia per tal de fer una miqueta de balanç, no? De balanç d'un any de, que a nivell polític ha sigut, a tots els nivells, ha sigut molt, molt intens en tota la qüestió de la pandèmia per a tota la ciutadania, i a nivell polític, des de luego, ha sigut també un any dur i un any en el que també, bueno, pues estem satisfetes de que hem aconseguit traure endavant acords que són molt importants per a la vida de la gent. Per a aquest país.
Perdoneu, és que m'he quedat afònica, per això no puc continuar.
Ui, sí, sí.
Tots dos governeu en coalició, és dir, així...
I en minoria.
I en minoria. Això vol dir que s'aconseguixen coses, però més espaiet, no?
Sí, una de les coses que des de l'Ajuntament han vist en més alegria que s'ha fet al nivell nacional ha sigut l'aprovament que se farà demà, crec jo, el Consell de Ministres, de la reforma laboral, i si aconseguixen revertir la llei Mordassa, pues seran dos punts claus de lo que portàvem en el nostre programa, que gràcies als nostres diputats i diputades que tenim allí a Madrid, pues podrem esgrimir com una feta històrica quasi.
Lo de la reforma laboral era algo que no se contava, o que almenys tot el món pensava que no eixiria durant aquesta legislatura, per el fet que hem tingut una pandèmia de permís.
Clar. Bueno, era un dels compromisos importants del govern de coalició en el que nosaltres vam posar molt d'empeny perquè això fos una realitat. I bueno, pues podem estar satisfetes. Tu dies abans, quan s'està en minoria, òbviament, en democràcia, no? Pues juguem les forces que tenim cada partit, cada força política en funció dels vots. Però des d'Unides Podem, aquesta valoració és positiva, la que fem. Tota la, diríem, la gestió de la pandèmia, que ha sigut molt diferent, des de luego, del que va passar en l'anterior crisi, va ser un govern de coalició que va estar treballant sempre menys del que fa falta, però perquè les persones poguérem, per fer una miqueta d'amortiguar, l'efecte de la pandèmia, d'una terrible pandèmia en tota la població. I tenim l'exemple, per exemple, dels ERTEs, no?, que van ser essencials per a mantenir l'activitat econòmica i els llocs, les empreses i els llocs de treball, no? De manera que, bueno, estem satisfetes perquè jo sempre recorde, Unides Podem al Congrés de Diputats som un 10% al Congrés. I, bueno, pues, malgrat això, el xicotet de la nostra força, hem portat endavant lleis i avanços que hagueren sigut impensables sense Unides Podem al Congrés. Hi ha hagut qüestions com l'augment històric del finançament en la llei de dependència, la pujada del salari mínim, que ha sigut d'un 30% des del 2018, l'ingrés mínim vital, que estem lluitant cada vegada per millorar-lo més i que arribi a més gent. Bueno, ja ha impactat en el Partit Socialista la derogació de la llei Mordaza, se té que concretar. Bueno, una llei d'habitatge que ens va costar més d'un any aconseguir, però era un compromís també del govern. I bueno, pues mesures que realment, bueno, pues que tenen que veure pues en la llei de llibertats sexuals, aquella llei de solo si és sí, no?, que conta, sempre te posa al centre el consentiment, no?, de les dones, no?, va ser una demanda del feminisme i del carrer, no?, quan les sentències de la manada, no?, tan horribles, no? I bueno, han hagut qüestions que tenen que veure pues en la previsió de venda a pèrdues, no?, en la llei de cadena alimentària. És a dir, no puc enumerar tot, però bueno, han hagut qüestions, jo diria que són com, per exemple, la llei d'eutanàsia, no?, que és una llei històrica en el nostre país. Són qüestions que d'alguna manera són consensos socials, també com el tema de l'habitatge.
Saps què passa? Que vostè no pot enumerar-les totes, sin embargo, deuria d'enumerar-les. Per què?
Sí.
Pues perquè en el seu partit ho tenen com algo fet, perquè és algo que volen aconseguir. Però realment sí se té que deixar constància de lo que se ha aconseguit.
Clar.
Per el fet d'estar governant en coalició. Quan els dèiem, i per què no us ho concedissin si estan en coalició, vagin-se'n de la coalició. I vostès ens deien, no, hem d'estar ahir al final per intentar aconseguir la màxima de coses possibles.
Sí, això ho hem parlat moltes vegades, tu i jo, i efectivament hem d'assumir que estem en minoria, que el 100% no podem aconseguir, ni moltes d'aquestes lleis hagueren hagut, nosaltres hagueren volgut a lo millor anar més enllà, però des de la cosa són lleis històriques, lleis sobretot que defensen drets de la ciutadania, drets laborals, drets sexuals, drets socials, dret fins i tot, bueno, i condicions de vida de la gent, de vida i treball. Estàvem parlant de la llei de cadena alimentària o de la reforma laboral. Estem parlant de drets que són, perdona, disculpa, bàsics per a la gent i que nosaltres pensem que hem anat endavant en moltes d'aquestes coses gràcies a la pressió i al treball d'Unides Podem, que també hem aconseguit que una part de l'arc parlamentari donara suport a totes aquestes mesures. I jo també vull recordar, podem parlar una miqueta després de l'ambient, diríem, parlamentari durant aquest any, però jo sí que vull dir que la majoria, si no totes d'aquestes lleis i mesures, han dit en el vot en contra o l'abstenció de la dreta. És a dir, que jo vull recordar a la gent que ens està...
En atacs molt virulents per part de la premsa mediàtica dels partits de dreta i dels partits de dreta que han estat atacant en molta ràbia moltes de les mesures que heu tret endavant.
Completament. Tenim una dreta que és una desgràcia per a aquest país, perquè és molt legítim la ideologia, o sigui, algú pot tenir la ideologia que tingui, pot ser més conservador, i en democràcia el que tenim és que dialogar, arribar a acords, i això és la democràcia. El que no pot ser és que en aquest país, per fer una miqueta relectura, així des del primer dia que se va configurar aquest govern, la dreta i l'ultradreta van dir que era un govern il·legítim, i l'han considerat d'aquesta manera...
Golpista, dient.
Sí, sí, ens han dit assassins, ens han dit de tot al Parlament, I, bueno, i a les xarxes i a tots els puestos...
Això és el que sentíem, si me disculpa, això és el que sentíem nosaltres quan veiem que se televisava els plens del Congrés. Però coses que no sentíem els televidents i que vostè dins de l'hemicicle sí que ha sentit...
Però te vaig a dir dels dos tipus, perquè jo quan la gent em parla de com està l'ambient, no, polític, i quants insults i què és el que està passant al Congrés, jo sempre dic, jo vos convide a que escolteu els plenos, perquè no és tota, quan diuen la política és d'aixina, tot el món, tots, no digueu que tots som iguals. És important saber, i això se veu perfectament quan se veu els plens, qui són els que estan, els grups polítics i la gent dels polítics, les polítiques que estem treballant de manera responsable, que estem plantejant lleis, que estem plantejant esmenes, que estem negociant, que estem arribant a acords. Qui és que està fent això? I qui són els grups polítics que es dediquen a embrutar, a enfangar la política, a insultar greument i a expandir bulos i a dir, per exemple, el Partit Popular és una cosa, bueno, la ultradreta té un capítol a banda, perquè des de els insults que ens han dit allí, des d'assassinos a brujas a tu callate, li han dit diputats a la presidenta del Congrés, és una cosa tremenda, no? Estem veient ahí unes coses que també he de dir, que la presidenta del Congrés les consentís, perquè estes, els dos diputats i diputades de l'ultradreta ja se l'han pujat al... És a dir, no se li han posat límits i cada vegada la fan més grossa. Ahir teníem un diputat que quan va insultar i va dir bruja a una diputada, le van, en fi, estava en aquell moment el vicepresident del Parlament, del Congrés, li van combinar a anar-se i no va voler anar-se'n. I ells fan exactament el que volen. L'altre dia, bueno, fa dos o tres setmanes, un acte que fem, Unides Podem, allà al Congrés, el van boicotejar posant música, interrompint. No els ha passat res. Llavors, clar, estem consentint que la ultradreta se'ns ha infiltrat en les institucions d'alguna manera per a fer-les pols, per a embrutar-les, per a enfangar, per a dedicar-se a insultar, però ells després no fan política, el que fan és això, dedicar-se a això. Són gent que denigra les institucions. I el Partit Popular, pues, comentàvem abans, que s'han posicionat en contra de tot, totes les coses que són realment un avanç de país i una millora per a la gent. Només que n'hi ha que recordar com se'n va anar a Europa per a intentar aconseguir que no vingueren els fons europeus a aquest país. Sent que és una necessitat de la població, és una necessitat de país i que van a tots els països d'Europa, no són algo específic d'aquí d'Espanya, no? I entonces se'n van anar a Europa a pelear allí el que no vingueren els fons europeus, tot per tal de, diuen ells, d'enfonsar el govern. I de manera que se manifesten, estan treballant en contra de la gent, volent tombar aquest govern.
Sentir-la parlar, l'efecte que me fa és la valoració que vostè té de l'any, és la contínua lluita que té que tindre contra els companys que estan en l'oposició, és dir, és més pesat el poder treballar sense que estiguen contínuament posant-se en vostès que en lo pesat que ha sigut la pandèmia i els problemes que n'hi ha al carrer, no?
Clar. No, ha sigut una legislatura absolutament bronca, s'ha notat molt l'entrada de l'ultradreta i també que la dreta està seguint-li l'estratègia a l'ultradreta, de manera que avui PP i Vox estan en la mateixa estratègia, estan votant que no a tot, estan mentint contínuament, perquè ells cada vegada que parlen allí diuen és que con 4 milions de parados, tarara, és que ha sido un desastre la gestió de la vacunació, o de lo que... parlen en aquest sentit i estan realment estan obviant la realitat quan en Europa ens estan felicitant pel tema de la vacunació, per la gestió que s'ha fet, que realment estem al capdavant d'Europa, ens estan felicitant, ells estan dient que això s'enfonsa, quan així ens parlen també ens feliciten en Europa per les dades de la recuperació econòmica, quan tenim les dades del paro, de l'atur d'ocupació, unes dades que són històriques, nosaltres sempre diem, no, nosaltres no volem tirar campanes al vol, volem acabar en la precarietat i avançar en un treball més digne, però bueno, estem en unes xifres d'ocupació que no les hem vistes mai en aquest país, però el senyor Casado cada vegada que obri la boca és per dir que Espanya se hunde, estan en el quanto peor mejor, no és això?
Sí, a mi sí estratègia. Que, Susana, si me permets, sí que m'agradaria dir així una xicoteta diferència que se veu des de l'àmbit local, i és que així no com en l'àmbit també de les comunitats autònomes podem distingir molt bé entre Ayuso i Feijó dins del Partit Popular, el Partit Popular que tenim així a Vila-real tampoc arriba a ser tan bronc com resulta en el Congrés dels Diputats. Vox així, és que així en Vila-real Vox fa el que li diuen des de dalt, així Irene va fer una cagada espectacular en el pleno ficant-se en el llit dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest poble i dient el que poden fer i no poden fer en la seva intimitat. I després d'això ha tingut molta cura de parlar molt menys i parlar només el que li donen per escrit. Entonces, Vox així tampoc té el discurs exacte que sentim en el Parlament, que és algo excessivament bronco.
Però si anem a la part local, el divendres passat també me va pillar ja fora de programa per una companyera seva, una regidora de Vinaròs, que a més governa en coalició i que la necessiten per a poder governar el Partit Socialista, un dels regidors li regala un corder de gollet.
El cap de corder, sí, però jo això vull distingir entre la part institucional on estem debatint les lleis, les normatives que tenim que seguir, les mocions i tot el que fem als ajuntaments o als diferents parlaments, en lo que és semi privat, un xoc de perquè això me pareix que era l'amigo invisible, i ahí arriba un cafre que no té dos dits de cervell i se li va l'olla completament, i no crec que el grup socialista de Vinaròs li permetís que eixissin en la seva. Jo estic convençut de que això a nivell institucional no li ho poden permetre de cap manera. Això ha sigut una falta excessiva.
Marisa, tu vas viure, vostè sí. Va viure el moment en el que ella va fer la roda de premsa, de fet vostè estan les fotos i ho sap de primera mà, no?
Sí, la vam veure d'ella molt afectada, perquè estem parlant d'una situació absolutament violenta, no? I d'alguna manera això, el gest d'aquells regidor del Partit Socialista va ser una agressió a una companya. Jo diria que era un context informal, però institucional, en el sentit que això no perdem de vista que no era un grup d'amics, parlant de l'equip de govern que després del pleno havien fet aquest tema de l'amic invisible per una miqueta per fer el que se fa, no? Bon ambient, bona relació, i llavors ahí
encontrem això, bon ambient, no.
Entonces trobem ahí a un individu que el que fa això, que el que vol és humiliar. Tu això no li ho regales, una persona normal no li ho regala ni al pitjor dels enemics. Sí, sí. Això només que se li pot fer a una persona és la intenció d'humiliar-la, és un maltracte d'alguna manera, de manera que estem parlant d'una companya, d'una sòcia de govern.
El que vull dir és que crec i espere que això siga única i exclusivament
d'ell,
un gest d'ell personal, de cafre, perquè això només ho pot fer un cafre, i des de el seu partit se li
recrimine
completament.
Quan jo entrevisté a Ana Fibla, ella em diu que lo de l'amic invisible era per relaxar un poc l'ambient que n'hi havia, perquè ja n'hi havia un ambient prou tenso, perquè a voltes la gent quan està governant en coalició no se dona compte de que les coses tenen que fer en consens, que qui siga la regidora, en este cas ella és de, em va dir, de mig ambient i agricultura, crec que és, tu, alcalde, tens regidors de diferents àrees i no tens que mirar quin signe polític tens, sinó comportar, en este cas, el poble de Vinaròs. Com estava la cosa prou tensa, van accedir a tindre, després del ple, una reunió per crear bon clima. O sigui, era una cosa per a relaxar ja la situació que estava, perquè companys periodistes d'allí ens deien que allí la cosa estava prou tensa. I no tenim que oblidar que ells ens han estat Unides Podem són tres i Compromiso. Estan governant igual que s'està governant la Generalitat, és a dir, distis números, però és un tripartit. I ella el que demana és, en aquest cas, que l'alcalde cesse al regidor, i el regidor fa declaracions escrites que a mi això em donen, ho tinc que agarrar en pinces, perquè una declaració escrita tu no pots fer preguntes.
Jo no he vist la declaració, ninguna declaració per escrita. Però això no té cap mena de justificació.
No té cap, i a més, jo, en la línia que dies tu, Xalmeta, a veure, el PSOE, l'única manera de demostrar que efectivament el grup polític, no, el Partit Socialista i l'alcalde no compartissin aquestes maneres d'aquesta persona indeseable, l'única manera és apartar-lo.
Sí.
Tot el que siga que continuarà ahí com a regidor, que jo espere que no, suposarà efectivament que tots i totes són minaros se n'hi iran del govern, però és que además suposa que es donen que els respalden a esta.
Claro, però en este cas era lo que a voltes hem parlat vostè i jo, no? Entonces les persones que han votat a tots i totes són Vinaròs, les deixen de representar, és dir, si hi ha algú dins, perquè jo li vaig preguntar si en el seu partit haver negut algú que haurà fet això, vostè que haurà fet, i jo se salo immediatament, és dir, ahir no parlem de partit, sinó parlem de persones que estan a l'altura o no.
Claro, sí, sí. De manera que el Partit Socialista continuaria tenint un regidor d'urbanisme,
claro, claro.
Però evidentment no havia de ser una persona maltratadora, perquè el que ha fet és d'alguna manera un maltracte a una companya. Claro.
En este cas diu, el concejal socialista de l'Ajuntament de Vinaròs Castellón, José Chaler, ha pedido disculpas por regalar a la concejala de Todos y Todos son Vinaròs, Ana Fibla, una caja con vísceres de animal para el equipo por el amigo invisible, lo que abrió una crisis en el equipo de gobierno que comparten estos partidos junto a Compromís. Pide disculpas por escrito, no se li pot preguntar, és dir, però clar, jo li hauria preguntat quina finalitat tenia el seu regal. És que no ho entenc, de veres.
És una qüestió d'això, pues bé, està bé que demane disculpes, millor que no les demane, però òbviament això no pot ser l'única conseqüència d'un gest, d'un atac, això és un atac o una agressió a una companya de l'Ajuntament.
Que això no vol dir...
Només ho havia vist en les pel·lícules de mafiosos. En el padrino, de... el cap de cavall
és sí, sí. Clar, és que això no se tracta de partits, perquè per exemple vostè està en el Partit Socialista, estan governant el Partit Socialista a nivell nacional i vostè està governant així en el Partit Socialista, sí. És dir, i no tenen ninguna, poden tindre diferències, no ho sé, vostè té diferències, Marisa?
Clar que tenim diferències, són partits diferents, tenim que arribar a acords i tenim que negociar, però n'hi ha un mínim que és el respecte. Això en un, sí. en un municipi, en fi, la Diputació, el govern estatal, el respecte. El que tu no pots fer és tratar mal, si tu trates mal com a individu en aquest cas, però que és un regidor, no ho oblidem, a una regidora, a una sòcia de govern, això, una companya de l'equip de govern, això no se pot admetre, el respecte, si tu li faltes el respecte, la insultes o la humilies d'alguna manera, que és el que va fer, pues, tema fora. Tot lo demés sobra, no?
De tots els modos, també és veritat que la cosa va de persones de feeling, perquè també ens han adonat quasi tot el món que des de que està Yolanda Díaz en Pedro Sánchez, com que pareix que s'avança més ràpid. Cuidao, aquesta és la sensació que tenim nosaltres. I també la sensació que tenim nosaltres és que José Ramón Ventura Chalmeta i l'alcalde de la població de la ciutat de Vila-real tenen també molt bon feeling. No sé, a lo millor sí. Distintes persones en els partits...
Anem a veure, també és cert que nosaltres tenim molt bon feeling perquè el Partit Socialista, en aquest cas, a Vila-real, ens escolta i ens deixa donar opinió i es accepta moltes de les propostes que estem fent en regidories que no estem gestionant nosaltres i podrien no fer-lo perquè ells tenen majoria absoluta, no ens oblidem. O sigui, a lo millor seria diferent si nosaltres en tinguérem dos i ells necessitaren els nostres dos vots per atraure totes les propostes, ahí sí que entraríem en unes discussions tal volta que nosaltres voldríem
portar més. Però l'actitud seva seria distinta.
No,
el respecte que està per damunt de tot.
No, les actituds no serien distintes, però la problemàtica que se veuria de fora sí que seria diferent, perquè se veurien uns debats més vius. Entonces, al haver un debat molt més viu, des de fora, a lo millor pareixeria que hi havia més crispació, que jo crec que és el mateix que passa realment en el govern de coalició que tenim a l'Estat. Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, pot ser que el debat entonces era més viu i estava més d'això, perquè la premsa seguia molt més de prop tot el que deia Pablo Iglesias i els haters de Pablo Iglesias era... algo molt bèstia, i de repent deixen de tindre aquests haters, deixen de tindre
ese
foco mediàtic, i entra una ministra que és espectacular la manera que té de gestionar els acords.
I que a distàncies, en distàncies curtes té un algo especial, és dir, que és real que quan va vindre a València, que l'hem estat en ella i l'hem vista, pues és una persona que embelesa, o sigui, una persona que en distàncies curtes, i el mateix que ens ha passat a la gent que hem anat a cobrir l'acte, pues vols el millor que també li haurà passat al president del govern, dic jo, no sé.
Sí, l'estil personal
de cadascú. A vostè també l'embelesa l'alcalde de Vila-real?
A mí el alcalde de Villarreal no me teme el SAT, pero casi.
Els estils personals de cadascú són els, cadascú, són els que té cadascú i un estil de discussió, etc. El que n'hi ha que recordar és que en política, efectivament, poden haver diferències, n'hi ha diferents posicionaments polítics, són diferents partits, en governs de coalició n'hi ha tensions, i això és normal, perquè defensen coses diferents, en molts casos n'hi ha que arribar a acords. I això és la política. Ara bé, el respecte, a l'altra persona, i bueno, evidentment, això és bàsic, i el que tenim és la costum, el que jo crec que d'alguna manera això que parlàvem de Vinaròs té que veure, jo crec que ahí n'hi ha un contagi, no ho sé, jo no conec aquest senyor ni vull conèixer-lo, però que n'hi ha un contagi de les maneres que la ultradreta està portant a la política, d'embrutar a la política, de que tot val, que la falta de respecte pot ser que va per ahí, des luego la ultradreta va en ese d'aquestes maneres, insultant i les mentides i els bulos, i això no és política.
Un any i mig per a les pròximes eleccions, tal volta per això va la cosa tan ràpida, a lo millor també això influís que s'aproven coses més ràpides. La reforma laboral ha sigut algo que s'ha, vamos, no ho esperaven i s'ha eixit en lo que al final...
Portem mitja legislatura treballant en la reforma laboral, no mos enganyem. No, això no ha vingut de fa 4 dies.
No, però una reforma laboral en este moment, després d'una pandèmia, conforme estan les empreses, jo tenia les meus dubtes.
Pues teníem dubtes, però d'alguna manera és el que nosaltres teníem tot l'empenyo, perquè això era un acord de govern.
Era un
moment molt
difícil,
perquè tenim una situació laboral en el nostre país on el tema de la temporalitat, això més enllà de que fora un compromís on ara en el nostre programa d'Unides Podem, o que fora un compromís de l'acord de govern, més enllà d'això és que és una necessitat de país, és una urgència de país, perquè així el mercat laboral així a Espanya està absolutament depauperat, anem a dir. La reforma laboral del Partit Popular de 2012 va ser terrible, perquè l'objecte que tenia era devaluar els salaris i devaluar, i bueno, pues va empobrir a la gent. Van començar allò dels treballadors pobres, recordem, va començar en aquell moment abans, bueno, pues un tenia treball i en fi, més que menys podia, de manera que aquesta qüestió i l'excés de temporalitat, que és un problema endèmic de la nostre mercat laboral, és una cosa, l'utilitzar la contratació temporal i precària per a tot és un mal endèmic, de manera que això és una reforma laboral que, a veure, no és perfecta, tenim que aprofundir, tenim que avançar més, però des luego és un pas importantíssim en aquest país, una reforma laboral pactada, acordada amb els agents socials, cosa que no s'havia fet abans. I que avance en drets és una cosa que és històrica al nostre país, perquè el Partit Popular, recordem, ho va fer a soles, en la seva majoria absoluta, no va haver diàleg social, i des de va ser per empobrir i precaritzar a la gent treballadora.
Sí, a mi m'agradaria dir que esta reforma laboral ve després de que quan nosaltres vam entrar en el govern, nosaltres érem uns comunistes radicals que anàvem a acabar en l'economia del món mundial, i quan ha arribat la pandèmia nosaltres hem aconseguit que se pujara el salari mínim interprofessional i no s'ha arruïnat l'economia. La ministra de Treball ha gestionat els ERTEs de tal manera que hem tingut un sustent social i les empreses s'han aprofitat d'elles. Els empresaris han canviat la seva opinió que tenien de que venia el coco comunista, quan les nostres mesures recorden més a la socialdemocràcia que hi havia fa 20-30 anys a tota Europa, i se veia normal. Però després va vindre el neoliberalisme i aquestes mesures socialdemòcrates que nosaltres proposem quedaven com a algo
revolucionari, parlar d'uns drets,
exacte,
que són...
I els mateixos empresaris s'han adonat compte d'això, i per això han entrat a negociar aquesta reforma laboral.
Per lo tant, lo que segueixen és dient que els tinguin al puesto, perquè d'aquesta manera la cosa anirà avançant, és així, no? Que seguisquen confiant en Unides Podem, els oients...
Jo crec que, sí, jo crec que tots els oients s'hauran donat compte de que
són d'Unides Podem, sí.
De que a Unides, no, de que a Unides Podem no hi ha ni assassins ni anti
ni defraudadors.
Ni defraudadors. Ostres, no. Això ni un, així
té encara. Nosaltres són defensors de lo públic.
Sí. Per cert, el divendres estarem el dia, l'últim dia de l'any. Marisa, vostè és més de taronja o de raïm?
taronja, per descomptat.
Jo de Clement Nules.
És dir, sense cap mera de dubte, és en raïm, o sigui que vos celebra,
no.
Perdón, en taronja, no.
Gallets de taronja.
No l'he pogut enganyar, m'havien dit sí.
No.
Estan ahí sempre pendents. Per lo tant, sí que això, rebrà les campanades en tarongeta, no?
En galles de taronja i desitjant, pues això, que per al curs vinent aconseguin continuar aconseguint millores per a la gent, per al nostre sector primari, els nostres agricultors, per a tota la gent treballadora, que realment el que necessita és un govern que mire per els drets de la gent i per les condicions de vida de la gent. Ahí estem.
Jo desitjaré un feliç any nou en Clement Nules, d'ací de la Plana, i en Cava Català, perquè també és espanyol. Li vull recordar a tots els que són de dreta i d'ultradreta que pareix que no ho vulguin reconèixer.
Pues en aquestes peticions que han fet tots dos, que jo a més recordaré que a més tenen que escriure també la carta al rei, perquè aquestes peticions, si s'escriuen, de ben segur que pleguen. Moltes gràcies i fins a quan vulguin vindre.
Al rei mago, no mos oblidem, que alguns són republicans.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada també als...
Se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió.
Estás a la 92.2 FM.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Hola a todos, soy Irene Herrero, concejal de Vox en nuestro ayuntamiento. Cuidaros mucho todos y desde Radio Villarreal os deseo una feliz Navidad y que en el 2022 se cumplan todos vuestros sueños. ¡Feliz Navidad a todos!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
En el portal de Belén hacen fuego los pastores. I també Carles Perís, el secretari de la Unió de la Comunitat Valenciana, està avui entre nosaltres per a fer una valoració de lo que ha estat l'any dins de la Unió. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Qui ha aconseguit la Unió per què està encara lluitant la Unió?
Sí, nosaltres, més que res, el balanç que fem un poc enguany és aquest increment de cost desmesurat que n'hi ha de matèries primes, igual en el sector agrari que en el ramader, de tot el que són els fertilitzants, la llum, els piensos, ha pujat tot moltíssim, i el que hem vist que el preu en origen dels nostres productes no ha pujat, per tant, és un any molt complicat, després de vindre d'aquesta pandèmia, on érem un sector essencial, hem vist que ha passat durant tot aquest any i no aconseguim, no, recuperar aquesta essencialitat i aquest paper protagonista on aquesta cadena agroalimentària pues, estiga més equilibrada, siga més justa i al final els productors tinguin un preu més remunerador. I això seria, diguem-ne, a grans trets, no, el que és el resum d'esta campanya que hem passat, no, d'este any.
Quan se treu la llei que prohibís vendre per baix dels costos i se li diu al llaurador que ho denuncia la ICA, la Unió, quina reflexió trobo d'això? I suposo que vostès hauran demanat el Consell sobre què poden fer en això.
Bueno, la veritat és que la llei de la cadena alimentària, eixa reforma que s'ha fet, té alguns aspectes positius, però tindrem que veure els pròxims mesos quina capacitat de donar solucions al sector té, perquè una cosa és el paper i una altra cosa és la realitat. Veurem quan veiem males praxis o vendes a pèrdues o alguns mecanismes des que ha introduït esta nova llei, si realment és efectiva o no. Ahí està la clau. D'esta llei podrem parlar pues a quan s'acabe l'any 2022. Serà el moment ideal de veure si ha sigut una llei que realment ens ha donat més força a aquells que menys força tenim dins de la cadena agroalimentària, que som els productors. Quan... Per tant, ara és pronte per a fer aquesta valoració. Sí que és de veres que dins dels èxits que ha aconseguit la Unió enguany és la denúncia continuada a l'AICA, l'Agència d'Informació i Control Alimentari, on sí hem aconseguit que s'obriguen molts expedients sancionadors a empreses que ja feien males praxis. O sigui que és un camí que possiblement ens reforce de cara als productors el poder fer cada vegada més denúncies i tindre pues, expedients a favor nostre. Però n'hi ha que ser molt cauto perquè possiblement la llei no doni o no estiga dotada de ferramentes suficients per a corregir aquest desequilibri que té la cadena.
Quan s'aprova la llei, jo sé que a vostè li fan una entrevista i a vostè el que li preocupa és les sancions. Li preocupa aquests càstigs econòmics que li donen o que se li diuen que van a posar-li a les persones que compren o a les entitats que compren per baix dels costs.
Sí, és un dels punts que fins al moment era dèbil i continuarà sent dèbil, no? Aquells que al final tenen un expedient sancionador és tan baixet que moltes vegades les empreses prefereixen fer aquesta mala praxis antes que actuar bé i pagar la sanció que li fica a l'Agència d'Informació i Control Alimentari. Per això dic jo que la valoració se té que fer d'ací un any i veure aquests nous mecanismes i ferramentes que ha introduït la llei si realment és efectiva. Jo dubte molt de que els preus en origen pugen gràcies a aquesta llei de la cadena agroalimentària. Sí que és de veres que és la segona llei a nivell europeu, després de la francesa, que més completa és. Però després també n'hi ha que recordar que nosaltres som un sector, el valencià, una vocació exportadora molt gran. I no tenim una llei de la cadena agroalimentària a nivell europeu tampoc. Per tant, també és algo que podrem controlar així dins de casa, però fora també deixarà molt que desitjar. Mm. I també recordar que la Unió de Llauradors també hem sol·licitat que se creï una agència d'informació i control alimentari valenciana per a tindre més proximitat i més control sobre els nostres lineals, diguem de proximitat, perquè al final veiem que des de Madrid pues, tens que intervindre en moltíssimes comunitats autònomes i no és fàcil tampoc una resposta ràpida per part de l'Estat, i per això hem demanat la creació d'aquesta AICA valenciana.
En este cas, el que considere que seria el primer que haurien de... Per exemple, si vostè tinguera que escriure una carta als Reixos de tot el que la Unió ha demanat i que encara no ha aconseguit, què creu que és el més urgent? Què és el que tindria que donar-nos ja l'any pròxim?
Jo crec que n'hi ha dos pilars fonamentals. Un és una PAC que fora més justa en el model valencià, que no ho és. Som els que menys percibim de diners i fons europeus, quan en zones, per exemple, d'interior desfavorides, el mateix és cultivar una zona de secà, un armeler o una olivera en la comunitat valenciana que, per exemple, en Andalusia o qualsevol altra comunitat autònoma, que estan percibint molts més recursos al no desaparèixer aquests drets històrics que tots reclamàvem que desaparegueren. I després l'altre punt principal és que se firmaren acords o els acords que n'hi han firmats de la Unió Europea en països tercers tingueren, se gozaren, no?, d'una ordenació i una reciprocitat en les formes de producció. Jo crec que no tenim futur si al final no n'hi ha una ordenació en els acords internacionals, que quan nosaltres no som deficitaris de produir un producte no puga vindre així, o quan vinga gravat en un arancel, i no podem ser competitius en el mercat si altres produeixen molt més barat que nosaltres perquè no compleixen els mateixos estàndards que nosaltres, o sigui, aquestes clàusules espejo. I una altra cosa, per exemple, la nova política de la granja a la taula, que implica una reducció del 50% de pesticides, del 25% de fertilitzants i del 25% d'antibiòtics, tindria que ser un acord global. O sigui, la Unió Europea tenia que fer un acord, igual que fa un acord del clima, però un acord de la granja a la taula perquè tots els països a nivell mundial que vulguin vindre al bloc europeu tinguin un compromís d'aquesta reducció de fertilitzants, de pesticides i d'antibiòtics que anem a fer els productors europeus. Jo crec que això és la clau i el futur.
Clar, el que passa és que no ha anat, ha demanat tantes coses als raïssos que jo pensé que se cartava molt càrrega. Jo pensava que vostè m'hauria dit alguna cosa més concret, com per exemple el tractament en fred.
Bueno, són
que
coses
ens pararia.
Són coses que estem treballant. Evidentment, el tractament en fred pel sector citrícola és molt important, perquè al final evita que t'entren plagues d'un país tercer així, i al final és algo que estem lluitant molt i que possiblement aconseguim. Jo crec que a la llarga ho aconseguirem, perquè estem fent moltíssima pressió en Brussel·les.
I de l'autorització especial?
Del metil? No, jo crec que això és una batalla perduda. Ja se portem diversos anys sol·licitant l'autorització excepcional de metil clorpirifos. No l'hem obtingut. L'hem obtingut ara a final d'any en unes...
A destemps, no?
A destemps i una forma d'aplicació molt difícil, que al final això no és una garantia per al sector. Per tant, jo crec que l'autorització excepcional de metil clorpirifos és una guerra perduda allà, i n'hi ha que treballar de cara al futur en les ferramentes que tenim, que no és el que ens agrada, però això va ser el camí de futur. I quan antes ens conscienciem de que tenim que treballar a Xina, va ser millor per al sector, perquè l'altre no va tornar ja.
Això és el que vostè demana, que no hem tingut encara, però el que vostè, o sigui, en el seu cas, és el representant de la Unió, ha aconseguit durant este any?
Sí, mira, jo he portat un xicotet repàs d'allò que he aconseguit, perquè és important, no?, transmitir a la gent el treball que fa la Unió de Llauradors, i perquè vegin que sí que van aconseguint-se coses, no? A pesar de la situació és complicada, però sí, aconseguim moltes coses. Per exemple, la inversió de 12 milions d'euros en la nova planta de cria de paràsits, que farà la inversió la Generalitat. Això va ser una petició de la Unió i ja està anunciat que se va construir. Anem a passar de 2,5 milions d'inversió en trampes de feromones, pràcticament anem a passar a 5 milions d'inversió, el qual vol dir que teníem una cobertura d'unes 10.000 hectàrees la campanya passada, per a la pròxima tindrem una cobertura d'unes 18.000 hectàrees. No és suficient, però algo és algo.
Estem parlant, per la pròxima campanya, quan més o menys haurien de tindre-les així? Perquè, clar, si això són anuncis i després no arriben, és dir, quan tindrien que tindre-les?
Entre final de febrer i principi de març hauria de començar a subministrar-se la trampa de feromones per ficar-la en el moment ideal, i que no ens passi com l'any passat, que molts van instal·lar la trampa tard.
Clar.
Seria lo ideal. Ens consta que el procés de fabricació va més adelantat que els altres anys, evidentment. Per tant, a veure si aconseguim aquestes trampes de feromones a finals de febrer o principi de març, i ens ajuda un poc a reduir la població de mascles de cotonet. Després també hem aconseguit en els pressupostos de la Generalitat passar de 1,4 milions d'euros que anaven a ajudes a la competitivitat ramadera, que és per a millorar les nostres explotacions ramaderes molt importants a l'interior, hem passat a 3 milions. També és una petició que va fer la Unió dins del treball dels pressupostos de la Generalitat. O sigui que nosaltres tenim una vocació molt clara d'anar...
Que se recibiran. Jo li dic perquè busquem fets concretes, fets que ja estan donats com a bons. Aquestes ajudes se recibiran més o menys...
No, això ja està aprovat. O sigui, en l'inici del 2022, quan se convoquen aquestes ajudes, el pressupost en vez de 1,4 van a ser 3 milions d'euros. I això ja ho tenen clar els nostres ramaders, i és un pressupost que sempre s'esgota. O sigui, que els nostres ramaders tenen ganes de millorar les seues explotacions. Això és molt, molt important.
Després, per tant, quan demanen les ajudes, ells saben que enguany tindran el doble, com a mínim,
exacte,
que tenien
l'any anterior. Els altres anys s'esgotaven perquè n'hi havien més ramaders que no diners que demanaven aquesta ajuda. Veurem enguany si se queda un poc més equilibrat. Nosaltres pensem que se va quedar curta encara, no? Perquè els nostres ramaders demanen aquests diners, se quedarà curta. Però bueno, els pròxims pressupostos intentarem aconseguir més, però és allò de traslladar aquests èxits que ha aconseguit la Unió. També en els pressupostos també van donar 300.000 euros per a l'elaboració del mapa agronòmic, que és molt important pel sector citrícola, per saber el que tenim realment en aquests moments, i per al sector apícola, per a saber allà on pot fer assentaments de colmenes en un futur i que no neixin varietats polinizadores. També és molt, molt important. La compra de criptolemus de paràsits també la tindrem aprovada per a 2022, perquè l'hem tornat a sol·licitar. Després vam aconseguir també enguany que les... les inspeccions que se li fan a Turquia en frontera passaren del 5% de mandarines, el 10% de taronges, que passen al 20% en el control a pesticides provenients de Turquia. O sigui, hem fet un gran treball, hem anat aconseguint moltíssimes coses i pense que és molt bo, no? També el protocol d'importació de cítrics d'Argentina també és més sever que abans, degut a la denúncia reiterada d'interceptació de plagues, i hasta inclús van aconseguir una paralització temporal entre finals de 2019 i hasta l'abril de 2021. Ara ja han tornat a recobrar les exportacions a Argentina al bloc europeu, però ja tenen un protocol d'importació més rigorós i les dades ahí estan, que s'ha enviat menys cítric a Argentina, siguin llimes o taronges, al bloc europeu. Per tant, aquest camí que anem lluitant tant, anem donant passeig molt poc a poc, però anem afiançant-nos, no? Jo que pense que al final pues, aconseguirem també passos en el que és l'acord de Sud-àfrica, en el tractament en fred, ens costarà molt, però possiblement al final tinguem alguna notícia bona que donar.
Tasca, la que tenen que fer vostès és la seva tasca.
Sí, sí, la nostra feina sense dubte és ixa. Per això jo sempre he intentat traslladar que el sector... no està bollant, però sempre n'hi ha oportunitats en el sector i sempre n'hi ha oportunitats per a la gent jove, i així n'hi van fer en aquestes jornades que van fer així a Vila-real, de donar aquesta visió també molt professional i,
per cert, molt
i positiva i un poc de que genera il·lusió i oportunitats del sector, perquè no tot està perdut. La batalla se perd quan us rendís, i nosaltres, per sort, el sector agrari ramader és molt resilient i ahí està aguantant.
Vaig a donar la benvinguda a Juan José Bas. Ell és el gerent de naranjasifrutas.com. I per què se troba així? Pues perquè arriba d'un acord en la Unió de Llauradors de la Comunitat i Ramaders de la Comunitat Valenciana. Com ha estat això, Juanjo? Bon dia.
Bon dia, Susana. Res, va ser... des de l'inici de la plataforma, que va ser en l'any 2012, ja vam tindre un acord en la Unió, i la Unió va veure en seguida pues, lo que volia fer naranjasifrutas.com, que per una part era ajudar al llaurador a donar-li visibilitat a aquestes collites que vol vendre tots els anys. A part, està obligat a vendre-les tots els anys. El llaurador és una persona que treballa per la collita. Llavors, la Unió li van plantejar el projecte i es va fer col·laborar. Però és de veres que ara han retomat una nova col·laboració, perquè és de veres que ara n'hi ha noves generacions que hereden les terres. És un altre perfil de llaurador més modern, no tan tradicional, en referís al tema de la compraventa de les collites, que sí que és a lo millor una persona que no es dedica a la terra, ha heredat les terres de son pare, és abogat, treballa en altres coses, però clar, sí que necessita apoyar-se d'una plataforma que ell puga dir: jo tinc aquesta producció i que vull localitzar-me, així té les meves dades de contacte, d'una manera senzilla. I ahí va ser quan va sorgir esta nova col·laboració en la Unió.
En este cas, Carles, vostè quan arriba, Juan Jovas, i li planteja esta nova col·laboració, entén que sí, que és el que toca, no?
Sí, a veure, Juanjo té molt d'empuje, no? I normalment pues, va vindre a la Unió de Llauradors, va insistir en la plataforma, que és una ferramenta i un mecanisme modern, al final, que facilita les coses als llauradors, i nosaltres així no li ho vam transmitir en si ja. De fet, vam firmar el conveni i han fet difusió a tota l'afiliació de la Unió de Llauradors i Ramaders per a que sàpien com que això està ahí, que és una ferramenta que està funcionant. Ja teníem molts afiliats i molta gent que estava utilitzant-ho, però al final refrescar la memòria i donar aquesta visió jo crec que és positiu, i al final dins del sector tenim una part que està envellida, o sigui, que és gent major, que a lo millor les noves tecnologies li queden lluny, però avui per avui tots tenim al costat de casa qualsevol persona jove que li pot ajudar a registrar-se i al final tindré moltíssima més informació i molts més contactes, perquè al final són contactes per a que li compren la fruta. Jo crec que és una decisió encertada la que va prendre Juanjo en el seu dia, i vamos, des de la Unió de Llauradors ell ho sap que nosaltres hem estat ahí i el recolzarem, seguirem recolzant-lo, perquè això és un camí també i un treball pues, un poc enfarragós de futur, i que d'avui per a demà no tens uns èxits rotundos.
En este cas, lo que era el 2012, quan arriba per primera volta el gerent de naranjasifrutas.com a la Unió, com que sí que és cert que bueno, pues, hi havia menys gent que portava un ordenador al bolsillo, però és que avui és el que s'imposa, i jo ja no crec que no n'hi hagi ningú ningú llaurador, perquè clar, estem parlant de llauradors que són joves. És que jo ara me quedo un poc aixina en l'edat d'allò de dir una persona amb 50 anys és jove? Clar, clar. I porta un ordenador al bolsillo? Pues sí. I és llaurador? Pues sí. I és ramader? També. O no. Dic jo, és secretari, no tinc ni idea.
Sí, sí, no, a veure, sí. La gent va adaptant-se.
Clar.
Les noves tecnologies i la digitalització va espentant fort, per tant, al final te tens que adaptar i la gent major del sector va adaptant-se. I, de fet, nosaltres fem moltíssims cursos també de formació per a que s'adapten. O sigui, que és...
Pues eixa és un poc la feina que jo crec que en este moment tenen les seues associacions, en este cas, digitalitzar el sector. És dir, anem a donar-li, com a que el llaurador està molt pendent de lo que li passa al seu arbre, és el que toca i algo que bueno, el seu arbre o els seus animals, el seu ramat, no? Té que tindre aquella part que se maneja de forma digital a la que no li dedica tant de temps, no?
Exacto, exacto. És a dir, el llaurador, sobretot, internet, lo que demostra és que és una ferramenta que pa vendre qualsevol producte té molt d'èxit, és a dir, qualsevol que vulgui vendre, ceràmica que està així, un micròfono, tu pots vendre o els contactes que coneixes o pots difundir-ho en internet. Ja està demostrat, hi ha mil de plataformes que, clar, sense internet les ventes no és que reduirien a la meitat, és que serien un 10%, a lo millor.
Ja, però jo la sensació que tinc, no sé, Carles, si tu, si vostè entén lo que, un poc el que jo vull dir, o és un mite allò de que la gent que treballa en la terra o en és ganader o agricultor, com que li agraden més tocar les coses, és a dir, com que vol més allò de un apretó de mà a l'hora de o un signar físicament un contracte, no sé.
A veure, una cosa és la tradició, avui en dia ja no té que ser l'única forma de treball que n'hi ha en el camp, o sigui, el món és molt gran, el món avança molt ràpid i la digitalització i les noves ferramentes han aplegat per a guanyar la batalla a la part excessivament tradicional, o sigui, que al final tenim que evolucionar, ens tenim que adaptar i el sector té que ser capaç de fer-ho i n'hi ha que reconèixer que el sector agrari i ramader sempre ha anat un punt per darrere d'altres sectors i per tant nosaltres tenim que fer ara un doble esforç per adaptar-nos i això és una de les missions també de les organitzacions agràries que n'hi ha que centrar el tir ahí perquè ens facilita molt la vida i molt les coses.
Com a que tenim un producte tan bo, és dir, clar, quan més gran és el mercat més el valoraran i ahir potser li guanyem la batalla de no vendre per baix dels costos, no sé.
Sí, lo que una benefici que té la plataforma és que n'hi ha comerços que en un moment determinat estan demanant una determinada varietat. Uh-huh. I darrere tenen un client en Europa, lo que siga, que ha augmentat el volumen de compra d'aquesta varietat. Entonces, aquest llaurador que té aquesta varietat que no coneixia aquest comerç, clar, pot obtindre un millor preu si contacta amb aquest comerç d'alguna manera, perquè darrere hi ha una línia que està portant un millor preu. Entonces, uh-huh. El benefici d'estar modernitzat en el sector és que tu, al rebre més ofertes de les tradicionals que tenies, tu pots triar la millor oferta que tens damunt la taula. Si tens 3 ofertes, vendràs als preus que n'hi ha, però si tens 10, pot ser que tinguis alguna d'un preu més alt de lo normal i pots triar eixa. I això sobretot és el benefici que el donen les noves tecnologies. Poder tindre més ofertes pel teu producte i tu prendre una millor decisió. Inclús, encara que vulguis apoyar-te en el model tradicional, llaurador que tens 2 o 3 contactes que tota la vida li ha venut, la taronja és de veres que si té altres ofertes també té una posició millor per poder defendre el seu preu i poder dir, no, és que m'han oferit ja este preu en altre puesto. És com fer un xicotet estudi de mercat que normalment el llaurador no el fa quan ven el seu producte, sempre està esperant a que li donen 2 o 3 ofertes i tria, però d'altra manera és que té moltes ofertes i està fent un xicotet estudi de mercat de quin preu n'hi ha en el mercat de la seva producció i quin preu està comprant la gent. Doncs jo crec que és una part que beneficia el llaurador.
En este cas, jo almenys el que em diuen és la gent se refia de vendre el seu producte per internet, per allò de i si no sabem qui és, i si no ens paga.
A veure, el sector sempre tens un risc mig o hasta inclús elevant moltes vegades de que n'hi hagin incompliments de contracte i estem vivint-los totes les campanyes, però al final els mateixos compradors que estan per fora són els que estan dins la plataforma. O sigui, la plataforma té els mateixos comercialitzadors de fruita que estan per fora. Per tant, la garantia és igual dins que fora. Simplement el que tens és una major red de contactes. És molt important aquesta red de contactes que oferís la plataforma. Perquè al final la seguretat, per desgràcia, no pot donar-se tampoc en un cas d'intermediació i de contractes. Ja voldria, Juanjo,
sí, garantir-ho tot.
Garantir un d'això, però bueno, és això, no? És tindre eixa base molt més àmplia, no? Sí. Que és lo que hi vol.
En este cas, Juanjo, vostè ha fet l'acord en la Unió i també ha fet l'acord en una altra associació, no?
Sí, en Asociex, que molta gent que ens escolte igual sap la que és, però qui no és, és l'Associació de Comerços Exportadors de Fruta de Castelló, que engloba a 80 empreses que són de les més importants que n'hi ha en esta zona de Castelló, que es dediquen a la comercialització de cítrics, és a dir, a la compra en el camp del cítric, després a l'exportació d'aixes cítrics. Ells, esta associació, per dir uns números, pues, cull alrededor de 1.100.000 tonelades de cítrics. En la Comunitat Valencià fa uns 3 milions, però estos ja fan, sols cullen ja 1 milió. Donen una faena directa a uns 9.000 treballadors i després en camp donen uns 15.000 puestos de treball. És a dir, és un motor molt important, però sobretot és que són verdaderament l'altra part que està buscant les taronges en la plataforma. Entonces, nosaltres teníem varios comercios d'esta associació que estaven treballant en la plataforma, ens van contactar perquè la gasten molt i ens estan suggerint idees per millorar la plataforma. A partir d'ahí, en contacte d'aquestes empreses, ens van dir, fiqueu-vos en contacte amb Asociex, perquè és millor que en comú nosaltres donem les idees de com ens agradaria recibir la informació dels llistats, de les varietats, dels llauraors i telèfons de contacte, per anar millorant just la plataforma. I ahí, a raïs d'ahí, ha eixit esta col·laboració, que també ha sigut pública empresa, entre Asociex i naranjasifrutas.com. Entonces, pràcticament tenim col·laboracions en les dues parts de la plataforma, en els llauraors, en este cas en la Unió, i també en els comerços, que són associats, i bueno, pensem que en el futur també hi haurà altres associacions d'empresaris que també entraran en la col·laboració de l'empresa, perquè al final la plataforma és gratuïta, tant pel llauraor com pel comerç. Entonces, està donant, té una finalitat de millorar el sector, és a dir, nosaltres veiem que guanyem un poc, no guanyem, sinó en publicitat, d'anuncis de banners que tenim en la plataforma, estem mantenint-ho, però és de veres que cada vegada ens estan demanant més millores que ens agrada que ens ho demanin, perquè això vol dir que la plataforma està gastant-se,
claro.
Però que pensem que per la nostra part, que encara tenim moltes opcions i recorregut, per millorar el servici, tant pel llaurador com pel comerç, en benefici dels dos, en aquest cas.
Pues no, ens queda preguntar, per exemple, Carles Peris, vostè en què celebrarà i s'ha tocat de campanades, en raïm o en taronja?
Jo vaig a triar per una opció mixta. Tenim productes de tanta qualitat en el nostre territori, per tant, eixa tradició és més el raïm de taula del Vinalopó, que és excel·lent, i també les nostres clementines, evidentment, les vaig introduir en aquesta celebració. Per tant, serà mixta perquè tenim productes de sobra bons en el nostre territori.
I vostè, Juanjo?
Jo ho faré en clementines. Jo soc productor de clementines, la meva família és tota de clementines i a mi em toca fer en clementines.
Bueno, pues a tots dos, que tinguin una bona bola entrada d'any i que l'any que ve ens porti, pues, això, més gent que, pues, que estiga, que treballa unida per al nostre sector, que és de lo més bo que podem tindre, i un bon motor econòmic.
Moltes gràcies, com sempre, per nosaltres.
Gràcies a
vosaltres. Moltes gràcies.
Mari morena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la Mari morena.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Bé, i fins així el nostre temps de protagonistes Vila-real, però no se'n vagin perquè ara venen els meus companys d'esports, perquè recordem que demà el Vila-real Club de Futbol torna a la feina. Així que nosaltres ens retrobem demà, com sempre, a les 12 per a passar dues horetes així amb nosaltres per a contar-vos tota l'actualitat de Vila-real i de la resta de la província.